temps d'Agrocope Castelló, temps per a comentar tota l'actualitat que ens deixa el sector primari a la província de Castelló i que arriba pues, en un tema que ja van començar a tocar la passada setmana, com era el del despoblament, de com se tenia que donar suport a les zones d'interior que estan veient com la gent jove abandona els camps, com aquesta zona que té que ser el pulmó verd i el pulmó de tota agricultura, pues, poquet a poquet s'està perdent. Se va a comentar un poquet d'una manera aixina més general des de Penyagolosa, des d'aquest projecte que està en Atxaneta, però ha ficat els números sobre la taula la Unió de Llauradors en un estudi que ha presentat on, per exemple, destaca que dins de tota la situació greu de despoblament que tenim especialment la província de Castelló, en 87 poblacions en risc, se nota en un abandonament en els últims 20 anys d'un gran nombre d'explotacions, fins a un 41%. Anem a veure què ens dona, també ens explique més sobre aquest estudi que s'han fet des d'un lloradors en el seu secretari general. Carles Peris, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com diem, dins d'una situació que ja és greu com és la del despoblament a la província de Castelló, nombroses poblacions en aquest perill, s'estima encara molt pitjor en una qüestió que al final és primordial per a que consiga sobreviure en aquests punts com és el manteniment de les explotacions agrícoles.
Sí, evidentment, al final tot el que hem buscat és destacar, no? Dins d'aquest estudi, pues, que hi ha un risc molt elevat d'aquestes poblacions que tu veus nomenar, i si tant en municipis que n'hi ha en la província de Castelló, de que al final veiem que té un pes específic importantíssim el que és la ramaderia i és l'agricultura, perquè a nivell de la comunitat valenciana, per exemple, d'aquestes 15.038 diguem, explotacions existents en les localitats representen el 15% dins dels números globals, no? Al final, el que n'hi ha que veure és que els habitants representen el 1,58, però és que les explotacions ramaderes i agrícoles representen el 15%. Per tant, el valor en percentual de la nostra activitat és elevadíssima per a donar-nos compte de que és imprescindible fer polítiques en direcció clara de poder mantindre el sector agrari i ramader viu, sobretot en aquestes zones d'interior.
I on heu ficat especialment l'alarma és que això, en el que portem de segle XXI, quasi en un 50% s'han baixat el nombre d'explotacions només a la província de Castelló.
Sí, sí, desgraciadament Castelló té les dades més roïns, no? És una província que, sense cap dubte, de les tres és la que pitjor paraís i, per tant, hem de fer aquest esforç, no?, en aquestes línies polítiques que, al final, nosaltres les centrem en propostes concretes, no? Nosaltres no som de llançar un missatge i dades, sinó també intentem aportar i proposar coses a l'administració per a que milloren les polítiques de la ruralitat que últimament estan implementant. Que no diguem que no se fa res, però sí que estem veient que el que se fa està sent insuficient per a consolidar aquests municipis. Per això aportem més propostes per veure si canvia un poc aquesta direcció política i si aconsegueixen fer algunes polítiques que servisquen, no?, per a revertir la mala situació.
Entre d'elles, i parlant de temes purament agraris, arriba ese suport a ese tipus de cultius que, diguem, són dels menys agraïts, especialment econòmicament parlant, com és l'olivar, són els almelers, les garrofes, la vinya, el cereal, que ara inclús està molt en boga per tota la crisi que està venent en el girassol, en tota la matèria prima que té que vindre d'Ucraïna, i ara justament pot ser un bon moment per a donar encara més suport a aquest tipus de cultius, diguem, menys agraïts per al treballador.
Sí, sense dubte la intervenció territorial per a donar suport a aquests cultius, que al final tenim que recordar que són cultius de secà en zones desfavorides i per tant necessitem aquest recolzament clar per part de les administracions i aquesta política agrària comuna que baixa majoritàriament els seus recursos destinats a aquests cultius, perquè al final són els que estan implementant i els que estan consolidant aquestes zones i aquestes poblacions. Però després, pues, per exemple, jo crec que és algo fonamental també ser més ambiciosos, no?, en el que són els incentius fiscals, no? Aquesta fiscalitat clarament diferenciada hauria d'existir ja, hauria d'estar en funcionament ja, perquè jo penso que és importantíssima i sobretot també pues buscar, no, aquests tipus impositius també molt diferenciats en el que són les activitats de les zones en risc de despoblació, igual siguin ramaderes que en altres sectors, però en aquest cas pues, ramaderes o agrícoles que tinguin aquestes excepcions. I aquests municipis menuts que van a tindre una menor recaudació que se vegin compensats per administracions superiors que tenen més recursos, per exemple, que vingueren de l'Estat. Jo crec que són polítiques molt de sentit comú, molt bàsiques, i que ajudarien, no?, a revertir aquesta situació, però nosaltres les hem plantejat precisament per això.
No sé si heu tirat en falta des de la Unió Llebradors que en tot i aquest impuls que s'ha volgut fer des de la Generalitat, des del primer moment de la lluita antidespoblament, en aquesta creació de l'Agenda Valenciana, en aquesta Ruta 99 per impulsar turísticament, que li ha faltat també un poquet més d'impuls, com bé dius ara, a recuperar i mantindre aquests cultius dins del sector agrari, dins de la importància que té en aquest tipus de poblacions?
Jo crec que si li ha faltat impuls i li ha faltat una miqueta més de protagonisme, així com en altres sectors, o la ruta turística, o fins i tot intentar implementar algun servei, que també és serveis bàsics, no? Que sí que s'ha fet, pues hem topetat a faltar, que sí que ha faltat pues això, aquest recolzament i aquesta clara línia de protagonisme del sector agrari i ramader dins de les mesures que estan fent a través de abans, no? Que no diguem, conforme he dit abans, que no se fa res, però sí que és insuficient i tenen que fer aquesta lectura de que és insuficient i que ahí n'hi ha un sector en datos i en percentatges que nosaltres destaquem ara, que és el nostre sector, que realment val la pena recolzar-lo perquè les dades estan ahí.
Doncs ja es veu que molt de treball, també que fiquen, molts de deures que fiquen als estaments polítics des de les organitzacions agràries, que tampoc pareu en estiu, perquè, per exemple, està ara esta mateixa setmana en debat esa llei autonòmica de residus, ja la llei nacional va tindre tot la polèmica i tot el marès que va suposar per a la crema de restes agrícoles durant el mes de maig, i ara he tingut que també ficar les piles als grups polítics, perquè també si haguera aquesta llei autonòmica tal com estava plantejada, també anava a generar molts problemes al sector primari.
Sí, la veritat és que havíem vist que la redacció anava en la línia de la redacció a nivell estatal, no? Per tant, si tanta polèmica havia generat aquesta llei estatal en el tema de les cremes, que pensem que el punt principal és que ens introduixen com un residu quan considerem que no deben de ser un residu, doncs no podíem extrapolar aquesta llei estatal diguem a la part autonòmica. Ara que estem fent nosaltres la feina, només falta que la fem igual que a nivell estatal. Per tant, allí sí que hem tingut intervins, en aquest cas la Unió de Llauradors i ABA hem presentat també propostes per a que n'hi hagi excepcionalitats dins d'aquest reglament que se crearà dins de la nova llei de residus valenciana, perquè nosaltres, bàsicament, per a que mantenga la gent, el que volem és que la llei contemple que restos agrícoles no siguin considerats com a un residu, que s'apliqui el punt 3.2, que marca clarament que estaríem exempts de complir l'aplicació d'aquesta llei de residus. Però si això no fora possible, hem aconseguit que els partits polítics, en aquest cas majoritàriament, introduïsquen dins d'aquesta llei que van a desenvolupar un reglament d'excepcionalitats per a que se puga cremar en aquests casos que sigui impossible fer un altre tipus de gestió de la poda. Per tant, era molt important aconseguir això, perquè a partir d'ara, quan s'elabora aquest reglament, sí que tindrem excepcionalitats, que és el que li fa falta al sector.
I ahí quasi que tornem a lo que venia al principi, a defendre les poblacions en risc de despoblament, perquè al final si n'hi ha llocs on és complicat poder desfer-se la poda, ser en aquests llocs, diguem, en més muntanya, en camins en pitjor entrada, i al final és una altra manera de donar-li suport a aquests municipis de l'interior.
Sí, sense dubte. Al final, el que s'apliqui una llei que siga un cafè per a tots, al final acaba sent tan limal als de sempre, no? Aquells zones més desfavorides, en zones abancalades, que tenen difícil accés per la maquinària, aquelles zones on no se pot transformar tan fàcilment, jo crec que el que buscàvem era això, no? Que se pogueren contemplar aquestes excepcionalitats, o per exemple quan transformem un camp que arrenquem per a renovar, per a condicionar-lo, per a que en un futur se pugui triturar tot això, i aquests restos, és inviable poder gestionar-los. Per tant, en aquestes excepcionalitats, pues poder cremar quan se reconvertís o s'arranca una finca del cultiu que siga. Jo crec que eren coses que també són molt bàsiques i que al final tenim que fer un gran esforç, els de sempre, les organitzacions agràries, per a que els polítics se donen compte de que legislar d'una forma unificada per a tots pues no és positiu. N'hi ha que veure en cada lloc com i de quina manera se poden fer les coses i com podem anar progressant cap a aquestes agricultures o modos de fer agricultura pues, més sostenible, però n'hi ha que anar a poc a poc i n'hi ha que donar períodes de transició per a que la gent s'adapte.
Doncs ja veiem, molt de suport al sector cítrico, al sector primari, perdó, de l'interior, també molt d'estar a la guai de lo que ocorrís als estaments polítics i també en bons resultats en altre tipus d'accions i altre tipus de demandes que feu, per exemple, de llauradors. En aquest cas, justament parlant del sector citrícola, se va demanar una major promoció, les Corts pareix que han escoltat aquesta demanda que s'ha de fer de la Unió, igual que també s'ha escoltat una denúncia que vau fer respecte a aquestes interceptacions que arriben de productes que des de tercers països, concretament des de Brasil, també pareix que aquest toc d'atenció ha valgut la pena i ha tingut els resultats positius per a la defensa de la citricultura valenciana.
Sí, la veritat és que últimament pareix que aquest treball constant que estem fent de forma rigorosa i presentant propostes pues va donar el seu resultat, no? En el tema de les interceptacions en plagues que estan havent de qualsevol país, en este cas centrada en els països de Mercosur i sobretot Brasil, que és un gran productor i estem notant moltes interceptacions, pues al final enviant les respectives cartes igual al Ministeri que a la DGCNT en Europea, pues al final han llamat l'atenció també al mapa brasiler, que ja ha alertat als seus exportadors de que van a tindre major control per a fer enviaments a Europa. Per tant, tot això és positiu. I després, en el tema de la promoció, que nosaltres consideràvem, i ja vam dir en el seu dia, que per desgràcia la interprofessional espanyola no està tenint capacitat de fer promoció en una mala campanya de cítrics, pues necessitàvem que se fera promoció per part de les administracions, li ho reclamàvem al govern i sí que s'ha aprovat una PNL en el Consell, en les Corts Valencianes, perdó, per a demanar-li al govern que fique recursos per a fer promoció en la pròxima campanya dels cítrics valencians o dels cítrics espanyols, no? Que al final és lo que se busca, o hasta inclús parlar de cítrics europeus, perquè és lo que tenim que identificar, no? Que el consumidor europeu, que és el nostre mercat, el nostre mitjà de mercat, se senta també partícip de que aquests cítrics són d'ells i, per lo tant, jo crec que és la línia que tenim que anar a seguir, no? Quan aquelles coses que no funcionen, pues deixar-les a un costat i intentar de que isquen avant, sobretot en temes de promoció, que són imprescindibles per a que n'hi hagi un consum i una demanda de cítrics en aquests moments.
Doncs resultats positius que arriben de demandes i de denúncies que se fan de nous llauradors, que també esperem que ara també arriben en aquest punt primordial, com és la lluita contra el despoblament, sobretot el manteniment d'un sector primari que és primordial per a les zones d'interior i que té que ser el gran pulmó i la gran espenta que ajude a això, a mantindre aquestes zones del nostre interior i on també n'hi ha que mantindre aquesta gent vivint. Carles Peri, secretari general de Llauradors, gràcies per contar-nos tot aquest moviment i tot aquest treball que esteu fent des de l'organització agrària i segur que seguim en contacte per a que us contes més activitat i més reivindicacions del món primari a ser la província de Castilla.
Moltes gràcies, Llauradors, com sempre.
I toca també repassar l'actualitat que no ens fa allunyar molt de la Unió de Llauradors, perquè també ha elaborat un estudi en el qual es demostren les escandaloses diferències existents en els preus d'alguns productes hortofrutícoles des de la seva eixida del camp en origen fins a l'arribada als lineals en destinació de la distribució. Fiquem diversos exemples. El meló d'Alger, el productor percep de mitjana 36 cèntims d'euro per quilo. En la fase d'intermediari s'arriba al 0,93 i en la distribució es dispara fins als 2,20 euros el quilo. La diferència és del 511%. Un animal, se podria dir. En meló succeeix el mateix, passa del camp al 0,47 euros el quilo a 1,85 en la distribució, el que suposa un augment del 293%. Encara que el percentatge més escandalós el trobem a les taronges, on els productors, després d'una campanya realment horrorosa, han cobrat de mitjana 11 cèntims d'euro per quilo. Els intermediaris han arribat als 67 cèntims el quilo, però és que el lineal de distribució aquest preu s'ha trobat a la mitjana de 1,49 euros el quilo. La diferència entre origen i destinació ha sigut de 1.298%, una xifra escandalosa. La Unió per això proposa establiment de procediments públics per al coneixement i formació dels marges comercials per tal dels diferents agents econòmics que intervenen en la formació dels preus. També que s'instaure un sistema públic d'elaboració de costos de producció de referència per als contractes agroalimentaris obligatoris i establits en la llei de millora de funcionament de la cadena alimentària. I també demana una millor regulació del mercat, així com vigilar i sancionar les concertacions de preus per part de la demanda. En tot això, i seguim mirant, parlant de les taronges, seguim parlant de taronges, en aquest cas de l'inversió que s'ha fet des de la Conselleria d'Agricultura en aquest pressupost de cara a la lluita contra el cotonet de Sud-àfrica. Ha crescut en un 217%. Per arribar a 10,2 milions d'euros que repartixen en 5,2 per a sufragar les actuacions concretes contra la plaga i a 3,5 en concepte d'ajudes directes per als agricultors. Ho destaca el secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Roger Llanes.
Enguany anem a destinar més de 10 milions d'euros, la qual cosa suposa doblar la quantitat que destinàvem l'any passat. A més, el conjunt de les iniciatives de lluita contra el cotonet que ha posat el Consell en marxa, des de que va prendre ja mida i va prendre cartes en l'assumpte este Consell, ha significat que enguany estem tenint un optimisme moderat perquè estem ja percibint que a priori i en totes les reserves que la prudència ens obliga a mantindre, el que veiem és un descens certament apreciable en la presència del cotonet i en els danys que fa. En concret, per exemple, en la comarca de la Plana Baixa, que és la comarca més important, més interessant i una de les més afectades, hem trobat que respecte dels danys de l'any passat hem passat d'un 27% que veiem en algunes parcel·les en fruits de formatge al voltant d'un 21%. Però és que en la comarca del Camp de Morvedre, que és on va sorgir en el 2009 tota aquesta problemàtica, hem passat d'uns danys del 9% en algunes comarques, en algunes parcel·les, hem passat a un dany del 7,4%.
Anem ara amb més denúncies, en aquest cas arriben de Viver, i és que la possible instal·lació d'un macroparc fotovoltaic sobre més de 100 hectàrees de cultiu a aquest municipi que se veu com una amenaça al principal motor socioeconòmic de la zona, suposar l'eliminació del 7% de l'agricultura local i el 15% de les infraestructures de rec que abasteixen els camps, a més de generar un greu impacte ambiental al ocupar els dos costats de la Via Verda de Ojos Negros. La cooperativa de Viver i la comunitat de regants San Francisco de Paula estan liderant les accions per evitar la implantació d'un projecte que consideren un contrasentit al intentar substituir una activitat econòmica consolidada i positiva per a la població per una gran instal·lació elèctrica sense benefici a nivell local. Tocarà estar perdents de com afecta això a tot el camp d'aquesta zona de l'Alt Palància. Tornem a la capital de la Plana, en aquest cas per a parlar de l'aprovació que s'ha fet des de l'Ajuntament del projecte de la segona fase de reforma de la Cambra Agrària, l'inici del procediment de contractació oberta a les obres, que estan valorades en 340.000 euros. Se contempla la substitució de la coberta de l'edifici principal a la fi de millorar l'eficiència energètica i la reducció de la petjada de carboni. Tornem a l'Alto Palància, en aquest cas altura, perquè el passat divendres es va inaugurar el Museu de l'Oli, un projecte que ha vist la llum en l'espai conegut com l'Almazara Hidràulica d'Altura i que és gràcies al treball realitzat per la cooperativa oleícola de l'Alto Palància. La cooperativa aconseguir recuperar aquest edifici i obrir al públic un espai que conserva l'essència de la producció de l'oli tan lligada al municipi i que mostra una enològicament a través d'imatges i els útils que han format part del passat més proper i que han sigut cedit per particulars per a mostrar això, com era el treball d'aquesta formació i producció d'oli a aquesta localitat, Altura. Nules ha convocat el concurs d'inici de cartells per a la 75a edició de la Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola, que aquest any s'estrenarà com a festa d'interès turístic autonòmic. Es busquen els cartells que ressalten aspectes relacionats amb la temàtica de la fira, és a dir, l'agricultura, la ramaderia i la maquinària agrícola, i que també és imprescindible que s'inclogui de forma rellevant les inscripcions 75 Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola de Nules, també la data, que serà del 15 al 18 de setembre de 2022, també fer referència al distintiu com a festa d'interès turístic autonòmic. El guanyador tindrà un premi de 600 euros. Anem ara a Benicarló, on de moment la campanya de la síndria deixa bons resultats, tot i el descens de la producció, i ja es compta amb perspectives positives per al que vindre. Ho explica el seu director general del de Benihort, Guillermo Edo.
En principi la campanya té pinta que serà que està funcionant bé en normalitat, és a dir, enguany hi ha menys producció que l'any passat, degut un poc a que la campanya, l'última campanya va ser molt desastrosa a nivell de preus i a nivell de les famoses pedregades que van tindre, que realment el llaurador sí, això va passar molt malament. Aquesta campanya ha tingut ara primer una ola de calor que ha fet que se dispararen les ventes de sandia. La sandia està molt lligada a la calor, si fa calor se ven molt, i ara a priori pareix que igual que nosaltres, totes les zones d'Espanya han tingut menys producció, la demanda està fent calor i és una demanda constant, i a l'haver menys producció, els preus van a l'alça. És a dir, de moment esperem que sigui una campanya en normalitat i llavors si podria ser bona un poc per recuperar-lo de l'any passat.
Anem ara a Suera, perquè l'associació Connecta Natura ha obert un nou cicle de formacions dins de la seva xarxa de guardians de varietats i coneixements tradicionals. Serà este proper dissabte 16 de juliol. A les 9:30 es donarà el coet d'inici, que serà seguit del taller d'extracció i conservació de llavors, un tast de tomàquets de varietats tradicionals i la degustació de productes de proximitat amb un dinar de proiporta. Per la vesprada hi haurà una taula redona per a compartir experiències en les quals participen associacions com Recupera Villamalor, Cor de Suro, l'Audaç Cervesa Artesana, el Gatet Cosmètica Natural o el mateix centre cultural que ofereix com a cloenda una visita guiada pel Som, pel Suera Museu Obert Museu. I tanquem de nou a la capital de la Plana, en aquesta agenda, perquè Castelló va acollir la trobada i assemblea anual de la xarxa de ciutats per l'agroecologia entre el 6 i el 8 d'octubre. Aquesta plataforma integra 24 ciutats de tot l'estat, per exemple es troba en València, Barcelona, Madrid, Saragossa, la propera Castelló, però també altres més xicotetes com Orduña, Cardereu, Godella, Allariz o Ribas. Durant aquests dies, per exemple, el dijous 6 es farà el Planetari de Castelló, l'elecció de càrrecs electes i personal tècnic de les administracions locals i entitats de la societat civil, en diverses sessions i reunions sobre polítiques alimentàries i producció, distribució i logística i gènere, dret a l'alimentació saludable. El divendres 7 serà la celebració de l'assemblea i la reunió del Consell d'Organitzacions Socials, on es farà la presentació d'un informe sobre polítiques alimentàries, repte demogràfic i transició agroecològica, i com a colofó, i se mateix dia es donaran els primers premis pobles i ciutats que alimenten. I el dia 8 es tancarà amb una visita a diferents llocs de la capital de la Plana. I mostrats també tanquem d'aquesta manera aquesta Agrocope Castelló.